Parlem de Salut. Els divendres a les 10 del matí passem consulta, consells bàsics i prevenció a càrrec dels nostres facultatius. Parlem de Salut, el programa que no et pots perdre ni per un constipat. A la Cala Ràdio, els divendres a les 10 del matí i en diferit a les 9 i mitja de la nit. Amb la col·laboració de l'Àrea Bàsica de Salut, l'Ametlla de Mar Perelló.
Què tal? Bon dia, benvinguts a l'Espai Parlem de Salut. Avui amb nosaltres Pili Roda, infermera del CAP de l'Ametlla de Mar. Pili, benvinguda,
bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Avui vens acompanyada, no, Pili?
Sí, avui parlaré jo una miqueta, però com que sempre que vinc parlo massa, avui m'he portat tres estudiants d'infermeria que tenim aquí al CAP de l'Ametlla de Mar. Són de segon d'infermeria i ara estan fent pràctiques aquí. Tenim a la Marta, a la Nàdia i a la Ainhoa.
Doncs bueno, ens acompanyaran durant el programa i alguna coseta entenc que els hi traurem, no?
Sí, jo penso que sí. Estan una mica nervioses, però jo penso que ho faran molt bé.
Pili, avui m'has vingut a parlar del paper de la infermera en la gestió de la demanda.
Sí.
Bueno, què és això en la gestió de la demanda? Explique-me-ho.
Mira, abans sempre el metge se dedicava bàsicament a visitar i a intentar solucionar les patologies i les urgències, i la infermera a curar i a punxar. Avui en dia se fan moltes coses, com per exemple avui que han vingut aquí a la ràdio, se fan xerrades a la comunitat, se fan ajudar a fer pràctiques als alumnes. Tot això que suposa que la consulta teua, l'horari, claro, no tens tant d'espai per a poder visitar la gent. Llavors les agendes estan totes molt col·lapsades, i què passa? Que pot vindre una persona a demanar una urgència o algun problema i no tindre hora per al seu metge per a poder-li solucionar. Llavors se va crear este, diguéssim, bloc, que és la gestió de la demanda, on la infermera lo pot atendre. Hi ha una sèrie de patologies que estan protocolitzades ja, llavors seguixes unes pautes i si pots tu ho soluciones. Si veus que no ho pots solucionar, llavors tu ja ho derives al professional que cregues convenient, que pot ser l'hospital o pots veure que és algo urgent realment, llavors crides al metge que vingui a atendre'l. D'esta manera descol·lapses l'agenda i d'alguna manera dones al pacient la possibilitat de ser atès més aviat i amb més bona qualitat. No tindres que esperar a lo millor 2 o 3 dies per a ser atès pel seu metge, o tindres que esperar 2 o 3 hores. S'ha creat més bàsicament per intentar agilitzar i donar més qualitat d'assistencial.
Per evitar que, bueno, pues això, que quan arribi algú allí amb una certa urgència, pues no, el que tu dius, no es trobi un lloc per a poder ser visitat o un metge en qüestió. L'infermera valora el pacient primer, no?
I, sí.
I a partir d'allí ja pren decisions.
Exacte. Primer pues, se li valora el motiu del que ve. Per exemple, posem pel cas, després elles, les meves estudiants, us parlaran d'un exemple com és la febre, quan ve una persona amb febre. Primer li prens totes les constants, lo valores, intentes averiguar i esbrinar què és el que li passa, el motiu de la consulta que ell demana. Llavors veu si hi ha, com ja dic, hi ha moltes patologies que ja estan protocolitzades, hi ha una sèrie de coses que exclouen que tu el puguis seguir o intentar solucionar el problema, i unes altres que ho inclouen. Llavors, si tu veus que s'inclouen, doncs li dones la solució al problema i ja està. Què veus que no ho pots solucionar perquè té una sèrie de criteris que exclouen que aquella patologia tu li puguis donar solució? Llavors ho derives al metge. Per exemple, que et vingués una persona que tingués mal de queixal, doncs a veure, tu miraries si té un flemó, si té febre, miraries la temperatura. Si tot això veus que no hi ha signes d'infecció, doncs li donaries el tractament antibiòtic i el derivaries al dentista, doncs, el dia que li toqués. Què veus? Que aquella persona té la febre molt alta, que el flemó, doncs, per exemple, és supurès, hi hagués pus, doncs això serien uns criteris d'exclusió que farien que tu no ho poguessis solucionar. I llavors ja el derivaries, doncs, en aquest cas, al metge, perquè el dentista no el tindries en aquell moment, perquè no ve tots els dies. Ho dic un exemple, no?
En tot cas, bueno, ja veiem que és la primera atenció a on derivar a un pacient cap a un lloc o cap a un altre. És a dir, si es pot atendre en aquell moment, perfecte, i si no, ja se mira de trobar-li una solució depenent de la gravetat de la patologia.
Exacte.
No?
És la primera persona que el rep i que estudia tot el que li passa, i llavors intenta, li pren totes les constants i li fa tota l'exploració, i llavors ella decideix si és greu, si no és greu, si ho pot solucionar o no. La majoria de vegades pues, solen ser patologies greus, poden ser inclús papers, burocràcia, te poden vindre a buscar un resultat d'uns anàlisis, i allò millor per al seu metge li donen d'aquí 3 dies, o té que esperar-se 3 o 4 hores, i és una persona que se n'ha d'anar a Barcelona i necessita aquesta analítica que s'havia fet aquí per aportar-la a Barcelona. Pues, ho pots traure, li pots imprimir i ja soluciones el problema.
Comentaves abans que el cap de la Milla de Mar és centre docent, no?
Sí, el cap de la Milla de Mar és centre docent en quant a infermeria. Llavors, tots els anys tenim alumnes, a vegades de segon, a vegades de tercer. Aquest any són de segon, on ells fan la pràctica i poden veure el pacient fora de l'entorn del que és l'hospital. Fan només un bloc de pràctiques aquí primària i després les altres les fan a l'hospital. Veuen el que és la prevenció i promoció de la salut i el pacient en el seu entorn habitual, que és molt diferent, com ara ho han digut voler veure, d'una persona que estigui molt greu en un hospital, a després la seva patologia, la evolució dins del seu entorn habitual. Al igual que pues, la prevenció de la malaltia per evitar que aquella persona pues, caigui malalta.
Llavors estan al vostre costat, no? En les atencions habituals o no?
Sí, cada una d'elles està al càrrec, diguéssim, d'un professional d'infermeria on elles poden realitzar totes les pràctiques, però sempre en supervisió d'un infermer. Les primeres vegades pues, és normal, són les primeres pràctiques que fan a primària, moltes pues, no han tret mai sang, han fet poquets vendatges, pues, bueno, les primeres vegades s'assusten una mica a proves i te demanen molt ajuda, però després estan mes i mig, estan 6 setmanes i la veritat és que al final podrien portar elles perfectament la consulta.
Com se ho pren el pacient que un estudiant li estigui traient sang, com tu dius, no?
Pues bueno,
perquè bàsicament sempre som una miqueta
sí,
allò, no?
Sempre crea una miqueta així de temor, no? De por. Però bueno, també d'alguna manera tu veus la cara del pacient i saps si se deixarà punxar o no es deixarà punxar. De totes formes, les primeres vegades sempre, per exemple, en el cas este que parlem de traure sang, jo sempre els ho ensenyo, igual que els meus companys, com ho han de fer. I quan veus una persona que és normalment si és jove o gran, però que tenen una vena molt bona, una vena grossa que no es poden equivocar, doncs llavors ho dius, li deixes punxar i quasi tots te diuen que sí, però veig. I després els diuen, molt bé, xiquetes, ho heu fet molt bé. Sí, la veritat és que sí, no hi ha cap problema.
Suposo que es deu, bueno, també el pacient també se'n fa càrrec una mica de que abans de posar-se a treballar ho han de dependre, no? I que, per tant, a algú li ha de tocar el llamp, no?
Exacte, i a veure, tot el que ha de prendre ara el servirà el dia de demà, perquè bé, ens han vingut noies que no han fet mai pràctiques en quant, per exemple, traure sang, llavors els costa molt. D'altres que han tingut una miqueta de pràctica i han tret sang, doncs, després, el dia de demà, doncs, a veure, tindran una experiència i un rodatge que un altre no, potser no tindria. I aquí, per exemple, en el cap de la Mella de Mar se fan 2 dies d'extraccions i s'atén a un munt de gent. I bueno, sempre els ho dius, però la gent normalment, quan entra algú i et diu, les veus, se queda parat, i et diu, no, trau-me-la tu. Bueno, doncs ja ho veus. Però la majoria de gent són molt amables i els ho deixen, doncs sí. A vegades inclús, el pacient no t'ho diu, però nosaltres ho veiem, que ells tenen més paciència que nosaltres. Nosaltres moltes vegades anem sempre més corrents, més atabalats, i ells és la primera cosa, tenen més il·lusió, i ho fan amb molt de carinyo i amb més dedicació. La veritat és que anem, nosaltres potser a vegades anem massa de pressa.
Quant de temps estan amb aquestes pràctiques?
Pues, estan 6 setmanes, mes i mig. Ja dic que ara és el segon cicle que tenim d'alumnes, les altres ja van marxar. A vegades ne venen, ja dic, de segon, a vegades de tercer. I segons l'alumnat que tenen a l'Hospital de Tortosa o a l'Escola d'Infermeria, m'ho envien 2, 3, segons el que veuen. Aquest any m'ho han enviat 4 i estan 2 de matí i 2 de tarda. I una setmana cada una d'elles passa per la meva companyia perquè vegin també com és el servei de pediatria.
Pues bueno, és moment de que les escoltéssim, no, Pili?
Molt bé, pues sí, penso que sí.
Marta Centelles, Nàdia Simó i Ainhoa Romero, no? Pues bueno, a veure, Marta, què mos expliques?
Pues jo volia dir que la infermeria ha anat avançant. Abans les infermeres eren les ATSs. I en el poble se li dien que eren les practicants, com se pensaven, se'ls punxaven i depenien sempre del metge. A més, en el passat se'ls tractava en el moment agut de la patologia. I abans les infermeres no podien fer res per iniciativa pròpia.
Clar, Pili, el paper de la infermera evidentment que ha canviat moltíssim, no?
Ha canviat molt. Jo els vaig dir que parlessin una miqueta d'això perquè realment abans era pues, bueno, el practicant de poble de tota la vida igual que el metge de poble de tota la vida. I és com he comentat abans, el metge només visitava, l'infermera només punxava i curava. I evidentment hi havia uns estudis mínims, bueno, mínims, uns estudis a lo qual el nivell de l'infermera era ATS, assistent tècnic sanitari. I avui en dia evidentment això ha canviat.
Nàdia, Vinga.
Hola, bon dia. Jo voldria dir que actualment les infermeres són DUI o diplomades en infermeria des de l'any 77. El que és la diplomatura té una durada de 3 anys acadèmics, els quals inclouen tant les assignatures teòriques com les pràctiques. I aquestes pràctiques són tant a CAP com a hospital, com bé ha dit antes Pili, la nostra tutora. Una vegada la infermera ja és diplomada, principalment té tres funcions importants, que són la docent, com és el cas de les nostres professores de la universitat o de les infermeres del CAP que ens ensenyen a les pràctiques, l'assistencial, que seria pues, quan treballes a l'hospital o al CAP, i la de recerca o d'investigació. La més habitual de totes és l'assistencial, que la majoria d'infermeres pues, la intentem desenvolupar des de la perspectiva holística, que això vol dir que se considera la persona com un tot, que no només ens interessa la part física, sinó també la psicològica, l'entorn familiar, que ens preocupem de tot el que envolta el pacient.
Bueno, han vist els tres papers, no? Una vegada bueno, pues ja s'ha acabat tot aquest procés. Ainhoa, aquest és el present. Podem parlar una mica del que serà la infermera del futur?
Sí, jo vaig a parlar del futur més immediat, que a Tortosa ja ha començat. I passem de ser un diplomat universitari en infermeria a fer el grau en infermeria. Les diferències són que el grau són 4 anys i no 3, i seran els primers anys s'impartiran classes teòriques i també es faran pràctiques, però el quart any serà bàsicament de pràctiques, per lo qual sortiran més preparats, perquè en aquesta professió són molt importants les pràctiques, perquè és quan més aprenem, encara que també tenim que tindre una base teòrica. L'assistència a classe és més obligatòria i també es realitzen més treballs. En un futur, els infermers tindran més competències a realitzar i els que sortirem com a diplomats no haurem de fer cap curs per a convalidar i també se'ns considerarà com a grau.
Podem parlar de diferències entre el paper d'una infermera d'hospital i d'una infermera de primària?
De diferències en els estudis no n'hi ha cap, però sí que n'hi ha diferència en els pacients que tracten, ja que tracten com patologies diferents. En l'hospital, el pacient té patologies agudes, cròniques, estan empitjorant, són intervencions quirúrgiques, parts... En l'hospital, l'infermera cuida de les necessitats del pacient durant aquesta estada. A més, fa més tècniques com administrar medicació, punxar vies, ficar sondes, etc.
Pues jo també penso com Marta que més o menys en l'atenció primària es treballa tant al pacient malalt com al pacient sa. Es tracta pues, de formar part del dia a dia de la gent, de la comunitat, amb la intenció pues, d'ajudar les persones a viure d'una manera saludable, mentre que també, com hem dit antes, pues, a l'hospital tractes més la part aguda de la malaltia i a un cap pues, tractes al pacient crònic i al pacient sa, ho tractes tot.
Fas més prevenció i promoció i feus pues, aquesta patologia que se li ha diagnosticat i s'ha tractat com a cosa urgent a l'hospital, com fa la evolució? Perquè, a veure, una persona pot tenir una apendicitis, està operada en un hospital, però després aquella ferida pues, se li han de treure els punts, han de fer unes cures, s'ha de vigilar que no s'infecte. Tot això és el que elles veuen que se fa a primària, que fins ara pues, no ho havíem pogut veure. Igual que, com ja he dit, la promoció de la salut, que això a l'hospital sí que ensenyen, per exemple, ensenyar un debut diabètic, ensenyen com s'han de punxar i quines coses han de fer, però tot el seguiment el dia a dia és quan s'atén a primària.
Molt bé. Veieu que la cosa és com vos pensàveu? És a dir, ara una vegada esteu ja dins de tot aquest estudi, heu comprovat una mica el que és... veieu el que s'estudia, veieu el que s'hi trobeu en les pràctiques, és a dir, ja teniu clar que això que esteu fent era el que volíeu?
Sí, jo cada vegada, conforme va passant el temps, estic més contenta d'haver agafat el que he agafat, i abans d'estudiar infermeria pensava que les infermeres pues, eren només les encarregades de seguir les instruccions del metge, però ara me n'he adonat de que tenen un paper molt important i independent, sobretot al CAP, i a banda del treball conjunt que fan amb el metge. També pensava que la infermeria al CAP era més monòtona, que només es feien injectables i cures, però en aquestes pràctiques he vist que també tractem algunes patologies, com la diabetes, i que el pacient confia molt en nosaltres.
Això pel que fa a la Ainhoa. Algú més me vol dir si és el que es pensava?
Jo penso igual que Ainhoa, també me pensava que la infermeria en el CAP seria més de punxar i curar, però he vist que no és aixina, i ara cada vegada m'està agradant més perquè veig que les infermeres poden ser més independents i fer coses per nosaltres mateixa.
Jo també penso com Ainhoa i com Marta. Jo me pensava també que el CAP era més monòtono i no m'agradava la infermera de CAP, però ara veig tot el que treballa, que cuida el pacient, que a part de que la ten allí, el que ha dit Pili de la promoció de la salut, i això a l'hospital no ho pots treballar tant.
Me podeu posar algun exemple de gestió de demanda? És a dir, ara estos dies que heu vist una mica com ha anat el tema?
Sí, una cosa de les que volíem parlar seria de la febre. La febre no és una enfermetat, sinó que és un símptoma del cos per avisar-nos que algo està passant. La diferència entre adults i nens en la febre és el mateix, el que passa que en els nens poden tenir febre sols durant uns dies, que pot ser degut al creixement, a la sortida de les dents o canvis normals en ells. Però, en canvi, en els adults la febre significa que algo va malament. En un adult la febre sempre significa un símptoma relacionat en una enfermetat. Com per exemple, l'apendicitis pot diagnosticar-se amb la febre, ja que sempre n'hi ha un grau de diferència entre l'axila i el recte.
Això pel que fa al diagnòstic, no? Com es tracta? Ho sabem?
Pues bueno, sí, no? Alguns consells que podem donar per a tractar la febre, això parlem del domicili, abans d'acudir a la consulta mèdica. És l'administració de fàrmacs que es diuen antitèrmics, com són el paracetamol i l'ibuprofè. A part, doncs, també tenim mesures físiques, com seria donar bastants líquids abundants, ja que quan estàs en un procés febril se sue molt i s'ha de compensar la pèrdua. A més, també la persona es pot banyar en aigua tíbia o refrescar en compreses tíbies. Sobretot, mai utilitzar compreses amb alcohol, ja que es pot fer una intoxicació etílica, o usar banys d'aigua freda, ja que es pot agafar una hipotèrmia. I un dels altres consells seria, doncs, utilitzar roba adequada, ja que de vegades, doncs, han pogut veure que xiquets massa abrigats tenen febre perquè van massa abrigats. Utilitzar roba, doncs, si és estiu, menys roba, i si és hivern, doncs, tapadets.
Sí, en això vol dir que potser abans de vindre una persona amb febre hem d'intentar fer una sèrie de mesures que potser en això se solucionarà el problema. Sobretot se ve molt en un xiquet que potser és perquè està massa abrigat, i només donar-li una miqueta, doncs, de paracetamol, d'apiretal, que és lo típic en la infància, o de gelocatil si són més grandets, en això es soluciona i no té més febre, perquè pot ser només del mateix creixement. En canvi, en un adult, a part de que no sol ser tan freqüent com en un crio un augment de temperatura per estar massa abrigats, sí que recomana quan hi ha febre no abrigar-se més, perquè normalment la gent té costum quan hi ha escalfreds, que és quan sol puja la temperatura, d'abrigar-se més, i encara es puja més i es complica més el quadro. Llavors, abans de, jo no dic que no vinguin al centre i que seran atesos, pues en aquest cas, pues en gestió de la demanda, si el metge no pot atendre'ls. Pues abans, pues fer aquestes mesures: banys en aigua tèbia, hem donar algun antitèrmic, i si en tot en això no li baixa, pues al metge. En quan l'infermera de la gestió de la demanda lo rebria, miraria tot això, des de quan té la febre, en quines mesures ha pres, si ha pres mesures o no per a baixar aquesta febre, i llavors exploraria, pues pot ser de mal de gola, pot ser de l'orella, pot ser alguna infecció d'orina, esta febre. Es faria tota l'exploració per arribar a un diagnòstic del per què esta febre.
Però sempre hi ha un moment que hem de pensar quan derivem al metge aquesta febre, no?
Exacte.
Sí. Hem de derivar al metge quan la febre és molt alta o persisteix més de 3 dies, quan la persona té respiració ràpida o falta d'alè, quan té tortícolis o dolor de cap, dificultat per a tragar, esputs persistents marrons, verds o sanguinolents, i signes de deshidratació com la orina groga oscura, disminució de l'orina, els ulls fondos, la pell reseca o els llavis resecs, quan hi ha vòmits repetits, o en un nen quan hi ha un plor continu.
Pues bueno,
Això seríem, com ja he comentat, uns criteris d'exclusió en quant a la gestió de la demanda, que tu no podries solucionar esta patologia que t'ha vingut, sigui un xiquet, sigui un adult, de febre, que té una sèrie d'aquestes coses. Llavors és quan tu veries que no ho pots solucionar i ho derivaries, pues, al metge.
Pues bueno, ja hem vist la part docent de... que es du a terme al CAP i tot aquest paper de la infermeria que parla de la gestió en la demanda. Pues bueno, Pili, moltes gràcies per haver tornat.
A vosaltres.
I bueno, també gràcies a la Inoa, a la Marta i a la Nàdia per haver-nos també mostrat una mica del que estan aprenent, del que estan aprenent amb el nostre CAP, no? Bueno, què?
Molt bé, molt bé, contentes, no? Sí, de l'experiència.
La veritat és que quan venen la primera vegada a primària, tots es diuen el mateix com han dit elles, que es pensaven que l'hospital és el paper de l'infermera i punto. I ara veuen pues, un altre món, la veritat, i totes, com ja ho han dit, que estan contentes i que veuen que se poden fer moltes coses, moltes coses.
Pues bueno, esperem tornar-vos a veure per aquí, vale?
Vale.
Fins al pròxim gràcies. Programa.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Parlem de salut. Els divendres a les 10 del matí passem consulta, consells bàsics i prevenció a càrrec dels nostres facultatius. Parlem de salut, el programa que no et pots perdre ni per un costipat. A la Cala Ràdio, els divendres a les 10 del matí i en diferit a les 9 i mitja de la nit. Amb la col·laboració de l'Àrea Bàsica de Salut, l'Ametlla de Mar Perelló.